Hola, un programa més de Xalem Llegint, amb la Roser Bernet, en Jordi Borja als controls, una convidada especial que ja us presentaré i la que us parla, la Núria Estapé. En Joaquim Soler i Ferret va escriure una novel·la, Cambra de bany. Una part del seu contingut són uns petits espais radiofònics que el protagonista fa en una emissora. Avui començarem a intentar reproduir-los aquí. Hem estat fidels al text, evidentment, i en la música, en tot allò que ens ha estat possible. Ara us deixo amb un altre tastet d'aquests que hem anat fent de la presentació que fa en Joaquim Soler de si mateix i que avui especialment ens fa aquesta convidada especial que tenim, que és la Maria Antònia Oliver. I després, amb aquests mini espais radiofònics que com a poc són sorprenents.
D'aleshores ençà he escrit 9 novel·les, de les quals n'he publicades 3, Laberint sense, Camília Delf i De pell endins. Molts contes, algunes poesies, he començat molts diaris, he pintat moltes taques i per tal de poder menjar i comprar-me cosetes m'he vist obligat a redactar anuncis i gacetilles de premsa. No posseixo cap títol ni diploma, però tinc els peus plans. Una placa que periòdicament es desperta en un racó de l'estómac i una placa d'argent d'un premi de poesia penjada davant de la màquina d'escriure. Sí, també vaig gosar canviar de mare i fer-me fill d'una dona superba, que es diu Ofèlia Drax. I de vegades, jo i d'altres companys i companyes d'ofici ens amaguem sota les seves faldilles perfumades d'espígol i escrivim coses que fan riure, trempar, tremolar o bé plorar. Ad majorem Dei gloriam.
El borinot somiatruites gaudeix d'una espiritrompa carregada d'electricitat, el sistema d'alimentació de la qual ve a ser un mil·lenari antecedent de les plaques solars. El dors, entre les ales, té ubicada una minsa membrana que, en ser exposada directament al sol, excita uns àcids que, per dir-ho d'alguna manera, fabriquen descàrregues de tipus elèctric. Té un aspecte i una mida molt semblants als de les abelles i sol construir-se una mena de niu habitacle temporer que imita uns falsos prismes hexagonals. Quan veu que una gallina acaba de pondre, es llança en picat sobre l'ou amb la trompa espiral totalment desenrotllada, ben erecta. Durant la davallada vertiginosa, acumula tota l'energia elèctrica a la punta de l'apèndix, amb el qual forada la closca i descarrega els vols al mateix cor del rovell. Aquest insecte tan peculiar es fa i viu a la vall de l'Aiguaçú, prop de les cascades del mateix nom i punt fronterer entre el Brasil, l'Argentina i el Paraguai. Els camperols d'aquelles rodalies ja saben que quan troben un ou picat l'han de llançar, ja que la descàrrega del borinot és tan forta que es destrueix l'estructura molecular. Com que la ràbia i la malícia els impel·leix a esclafar l'ou in situ, repotent-lo contra terra, el borinot dels ous només ha de tornar a fer el mateix trajecte per poder empassolar-se el rovell ja mig cuinat en el seu primer atac suïcida. I diem suïcida perquè més d'un somiatruites no ha estat prou pres en la maniobra i ha mort d'ofec plomós sota el cul de la lloca, que és fet de calideses maternals. Una de les habituds socials més curioses d'aquest himenòpter és que, en arribar la primavera, fecunda les femelles, potser en fecunda dos centenars, i immediatament, sense descansar gota, emprèn el vol vers zones lleugerament més càlides i és aleshores quan es lliura a la confecció de les peculiars truites de dos temps que ja hem esmentat. Des d'aquesta feta, ja mai més no torna a dependre de cap femella. Les noies casadores dels pobles de les contrades el tenen com a símbol de l'amant que s'apropa i en els dies més xafogosos, cap al tard, contra la llum de la sol postada, filen amb paciència i maneica l'aixubar d'un amor que desconeixen. Si mentrestant hueixen el bronzí d'un somni a truites, s'enrojoleixen, acceleren el ritme de l'agulla, resen un pare nostre, Sant Antoni, i aquell vespre, per sopar, demanen a la mare una truita a la francesa.
El xunfen és un insecte de metamorfosi violenta que es vomita ell mateix. Cap a les primeries de l'hivern neix a l'Alta Baviera i té una lleugera semblança amb el cuc de seda adult, però una mica més petit i recobert de pell gruixuda i dura. Viu en el gel de les teulades nevades, on, per moviments de rotació i escalfament del fregadís, fa uns forats de mida considerable. Acostuma a executar aquesta operació constructora durant la primera nit de la lluna plena de febrer. I és tal la fressa que origina que a les cases de fora vila, els adults diuen als nens que són els follets del fred que venen del Pol Nord i en grans estols aterren sobre els teulats per espolsar-se i el glaç del llarg viatge. No tan sols no és gens perjudicial, sinó que amb els seus forats i túnels facilita unes vies de drenatge per a quan vingui el desglaç. A la seva fase d'insecte pròpiament dita, el xunfen és mascle i es dedica a constipar-se. Quan comença a estornudar, fa uns espasmes tan violents que arriba a trencar-se la pell. Quan aquesta està ben clivellada, el cos de l'insecte s'encongeix de forma esbalaïdora sobre ell mateix i inicia l'operació d'autopervocació, amb la qual tota la massa corpòria és absorbida sobre si i és expel·lida per la boca. De manera que l'Schumpfen es gira sobre ell mateix com aquell qui agafa una jaqueta reversible i la llueix pel cantó que abans feia la funció de folre. Llavors, l'aspecte d'aquest insecte és totalment diferent. Ha esdevingut femella i té unes vellutades ales bellíssimes, amb uns dibuixos de cristalls de neu. Durant l'etapa espasmòdica s'ha autofecundat i encara que cap entomòleg conspicu no ha descobert per mitjà de quin mecanisme pregon. Aleshores, l'Schumpfen, o l'Schumpfen, emprèn el vol i viatja sense parar durant 18 dies, però ho fa en cercle, de manera que mai no surt de l'Alta Baviera, encara que els de Renània i Westfàlia asseverin que més d'un ha arribat a entrar dins de llurs territoris. La darrera nit d'aquest periple circular, siguin on siguin, aturen el vol i en petits moviments de les ales van baixant lentament, molt lentament, fins al sol, on s'entaforen per invernar-hi fins l'any vinent i retransformar-se de bell nou en cuc. Si durant la davallada final coincideix que torna a ser lluna plena, en passar la quartina dels xumfens davant d'ella, els ganàpies conten els minyons, que són les missatgeres dels follets de l'hivern, que venen a fer-los una visita de bon veïnatge, després d'haver-se instal·lat a les fondàries dels seus boscos eterns.
L'aranya llangolla és de pota curta i cos gros, pot arribar al mig centímetre de llargària. Li cobreix tot el dors una capa còrnica, mimètica, que pot resistir fins l'impacte de pedres 14 vegades més grans que ella. La llangolla, de camp, passa més desapercebuda que les llagastes no enquistades, però la de ciutat sol amagar-se sota els relleus o entre les ventoses de les estoretes de bany, on diposita els ous formant uns arraïmats collarets de perles grises quasi invisibles i que pot confondre's fàcilment amb els pèls que et cauen de la clepsa després de la desensabonada. L'aràcnid d'angolla té un cap desproporcionadament gros i, vist el microscopi electrònic, presenta una boca tan ampla que de poc el secciona en dos. La llengua és llarga i gosaríem dir que panoràmica. A causa d'una mancança d'humitat als llavis, es veu obligat a llepar-se'ls constantment. És per això que els països nòrdics, on la gent és més neta i, per tant, passen més hores de les seves vides al bany, tenen una dita que assegura que quan et gires d'esquena a una llangolla, aquesta et fa la llengota. Posant-la a prop del micròfon d'un potent amplificador, hom ha descobert que en els curts instants que no es llepa els llavis, la llangolla canta una dolça, estranya i melanconiosa melodia que, segons que sembla, hi està tramesa per tradició genètica. La llangolla de camp, a primeres hores de la tarda, sol netejar a grans llapades les vores dels elitres dels grills, que iniciaran la seva tasca de ben entrada a la matinada. Els suecs també diuen que aquest aràcnid és l'encarregat de donar el to musical amb el qual canten els grills. Però ja se sap que no es pot fer cas de tot el que la gent va dient per aquests mons de Déu. Sovint, més val fer-se el suec, si és que em permeteu el suat joc de paraules, més suat que els setials d'una sauna.
L'insòlit insecte ploma és un mimètic d'allò més curiós. Té tot el cos configurat en perfecta forma de ploma de color vorell. I si bé no vola perquè no està anatòmicament dotat per aquesta funció, gaudeix de l'extrema habilitat de deixar-se endur pel vent, bo i dibuixant espirals i barroques sanefes contra la nuvolada. Només aterra quan els dies de calma descobreix un ocell lliure per poder-hi parasitar. D'una forma no prou acabada de justificar, l'insecte ploma també és conegut com l'insecte homosexual, potser perquè parasita els encontorns dels orificis excretors d'alguns ocells. Els insectes ploma de vora mar prefereixen les gavines i els de terra endins estimen més el colom. Són originaris de l'Alt Empordà, si bé a través dels segles darrers s'han escampat per tots els països catalans. Doncs es camuflen molt bé allà on dèiem per tal de nodrir-se de les defecacions de les gavines o bé dels coloms. Les gavines, com tothom sap, són animals més eixerits i tarden molt poc a notar una certa picoreta, tot descobrint que tenen un rellogat. Amb refregades a la sorra i perllongats banys dins el gran bidet de la Mediterrània, aconsegueixen de treure-se'l del damunt, rebregats i fets un fàstic, que més que una ploma semblen escuradents amb pèls. Els coloms, però, són més curts de gambals, i com que viuen obsedits en la percaça de la femella, la qual tracta de la forma més poc pacífica com pugui imaginar, tenen paràsit per quasi bé tota la vida. I ja no diguem res pel que fa al colom de ciutat, que és d'allò més caganer i, havent perdut totalment el seu nord astral, sovint s'obstina en infructuoses i neurastèniques volades de sota teulat, ja sigui dins d'una estació de tren, al metro o en un gran supermercat. Arran de l'anus dels coloms, l'insecte ploma, o bé homosexual, és feliç i s'hi fa vell. Quan això s'esdevé, perd les potetes, les minces antenes i el cap, i cau en el seu darrer vol, el vol funerari. De manera que moltes de les plomes que veieu de vegades per terra no són tals plomes, són cadàvers. Si no us ho creieu, agafeu-n'hi una i mireu-li atentament el culet.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend.
El gemull és una espècie d'insecte volador en franca fase d'extinció. És una mena de mascota pintada amb tots els colors de l'arc iris i vola a una velocitat tan increïble que només arribes a copsar-lo per una taca blanca que es desplega en l'espai. Ostenta un fibló gruixudíssim i té el costum de fendir globus oculars. Quan el veus venir, ja no tens temps de cloure les parpelles i et deixa un forat escèptic enmig de l'ull, que en principi només és un forat, però que a poc esdevé un xuclador d'imatges. Acabes veient-ho tot barrejat, el que vas clissar ahir, el que mires ara, el que has guaitat fa una estona i tot en càmera lenta. Esclar, et claves cada plantofada contra fanals i parets que sembla que troni. Hi ha qui captura cadàvers mascles de gemulls per fer-ne un cataplasma amb el qual tapa el forat ocular, però això és perillós, car les imatges ja absorbides et poden fer la vida impossible amb al·lucinacions de frontispicis egipcians. Com a remei subsidiari, el que més recentment s'ha descobert és que posant els peus dins d'una palangana amb aigua ben calenta i brou de gemuts bullits de trenc d'alba, aquests actuen com a vasoconstrictors radicals i les extremitats inferiors et deixen de fer sentor de formatge barat. Amb la qual cosa, on pot dir que comença a veure la vida d'una forma molt més amable. I també és per això que algunes vegades, barrejada dins la parla popular, haureu copsat la frase «posar els peus en gemull». Malgrat tot, els gemulls són uns dípters tan covardots i dominats per les gemulles que només posant-los cara de prunes agres ja es deixen caçar. Quan neixen, les femelles els punxen i els xusclen tot el contingut de la bossa de la valentia.
El peix conill té dues aletes dorsals tan desenvolupades que semblen unes orelles exagerades. Quan veu que se li apropa un pescador submarinista, com que és molt lent i sap que no en podrà fugir, contreu de forma desmesurada tota la musculatura i els òrgans vitals queden comprimits en la part inferior i més petita del seu cos. Quan l'arpó li traspassa la pell semicòrnica, el peix conill es fa el mort i es peleix per la boca tots els peixets que emmagatzema vius durant dies i dies en una mena de sac ventral que li fa de rebost en els seus llargs i parsimoniosos viatges per les fosques fondalades marítimes. El pescador, en veure aquella estesa de petitons indefensos, pensa que acaba d'assassinar vilment una peixa prenyada i que tots els fillets, forçats a néixer d'una forma traumàtica i ensems prematura, hauran de desempallegar-se sense la protecció materna dins les immensitats que fides de perills de tota mena i a la base de depredadors àdhuc més perillosos que el mateix home. Mentre el pescador, compungit, fa aquestes reflexions i treu l'arpó del peix conill, aquest aprofita l'instant de culpabilitzada dubitació i es fa escàpol abans que l'arponer, amb els pulmons a punt d'esclatar-li, tingui temps de tornar a carregar l'arma. Els submarinistes experts, aquests homes que coneixen el fons del mar com el fons de la pròpia banyera, ja saben que els han d'arponejar per la cua i quan amb humida i regalimosa expressió de victòria els treuen a la superfície, solen organitzar unes grans festasses culinàries. Perquè el peix conill és un exemplar que acostuma a fer quasi mig metre de llargària i l'elasticitat de la seva musculatura el converteix en un plat més que saborós. Fins i tot és bo menjat cru. Diuen que té un gust que recorda lleugerament el faisà austral cuit amb samfaina. Això sí, se l'ha de deixar reposar durant 2 dies dins la banyera ben plena d'aigua dolça i amb un petricó de vinagre pur, per tal que se li ablaneixi la carnadura i que se li estovin les amples escates, de sota de les quals té encastats fragments de petxines esberlades. Sembla que el Parlament està a punt de dictar una llei que prohibirà la pesca i captura del peix conill, abans que acabi de desaparèixer. També hi podríem afegir que l'expert en piscifauna mundial, Lair Bishop, ha gosat suggerir que les pseudo-orelles d'aquest peix són un residu atrofiat d'una fase del procés evolutiu, quan al Cantàbric, a mitjan segle XVI, alguns mariners asseguraven haver vist el que ells batejaren com peixos miracle, perquè, segons aquests testimonis, eixien de les aigües en ascensió vertical, bo i fent giravoltar les aletes en rapidíssims girs circulars. Ara en diríem peixos helicòpter. Però per què el peix conill ha abandonat les seves facultats ascensionals? Si tots els secrets de la natura se'ns fessin palesos, quants anys tardaria a manorrear-la?
De vegades, on pot arribar a l'entomologia després de travessar els envintricullats senderons del riquíssim món vegetal. I és en aquest món on es produeix un fenomen tan interessant com desconegut. Cap de vosaltres no ha vist que de vegades, de forma aparentment inexplicable, una fulla, només una fulla de tot un gran arbre, es posa a bellugar-se en solitari? Sí, i no fa vent i cap fullet del bosc no es dedica a bufar. Això és el que es coneix com l'espasme de la clorofil·la i sol atacar les fulles més assolellades dels arbres que fan vida a tocar d'un riu incontaminat, d'un llac puríssim o bé d'una deu d'aquestes que es guarneixen de gruixudes catifes de molsa. La clorofil·la, que entre il·lusionada i atrafegada ha anat pujant pels graonets de les cèl·lules, esperava trobar en el fullam tot de finestrals per escopolir-se a l'exterior i, en canvi, topa amb el fre dels nervis foliars. I és tant la força que l'ossega i la vitalitat que l'empeny que en sentir-se acumulada i empresonada en l'atzucac del peciol es paternega en una protesta claustrofòbica que bombeja un moviment contingut que fa vinclar la fulla. Els habitants de les viles que voregen el llac de Constança viuen en la creença que si un ballard o bé una ballarda, amb els 80 ja més que fets, presencia un d'aquests moviments, ha de preguntar a la fulla si li queden molts anys de vida. Si aquesta deixa de moure's, vol dir que no. Però, referent a la fulla bellugadissa, el que més ens interessa a nosaltres és l'estreta relació que hi ha entre ella i el saltamartí garrell. Aquest insecte, que és d'una intel·ligència no gens proporcional a la seva mida, deposa els ous en els estomes de la pell de la fulla, amb la qual cosa encara nuclueix més les finestres i, a la vegada, s'assegura el bressoleig periòdic dels seus nadons. Quan aquests ja són adults, executen el seu primer salt ajudats per l'impuls espasmòdic de l'esmentada fulla. Si un dia de finals d'estiu, prop d'aigües pures, us passegeu per la boscúria a l'hora en què el sol ja tot ho ha sotjat i teniu la sort de presenciar la dansa isolada d'una fulla qualsevol, preneu-la suaument i apropeu-vos-la a l'orella, que observareu només una ínfima part del gran drama vegetal.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis en ce temps-là la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui les feuilles mortes tout se ramassent à la pelle tu vois pas oublié les feuilles mortes se ramassent à la peine les souvenirs et les regrets aussi
Hi ha una marieta voladora que gaudeix de la propietat d'esdevenir invisible. Ho fa sempre que entren els solsticis. Destila una mena de suor alcalina amb la qual es recobreix a manera de pel·lícula mimètica. És aleshores que es col·loca damunt la pell dels humans i amb una delicadesa extrema agafa amb les fines pinces bucals els residus dels exsudats epidèrmics i els guarda dins el seu pap elàstic. Quan hi ha acumulat prou material, una nit de lluna grassa, ajudant-se altre cop de la suor mimètica, fabrica un conglomerat, digueu-li pasta, amb el qual construeix una espècie d'habitacle esfèric a les capçaleres dels llits dels infants. Diuen els entesos que si no fos per aquest animaló, els somnis de la mainada començarien a estar ja plens de les pors i de les obsessions que els adults els reflecteixen. De ben segur que els qui m'escolteu us esteu preguntant com aconsegueix aquest doble objectiu la marieta voladora. Doncs a base de batre els seus èlitres fins a un nivell d'ultrasò tan relaxant que moroseix tot tipus de negrós psicològiques. A les cases on hi ha dones massa capficades en la pols i en la neteja, les marietes invisibles no tenen gaire esdevenidor. I allí els nens, per la drecera onírica, comencen a pujar de tort. O sigui que ja ho sabeu, aquelles picoretes que no tenen cap causa aparent i que de vegades sentiu en qualsevol punt de la pell, són la marieta invisible, també anomenada nonon. Si la vostra capacitat d'autocontrol no us permet d'estar-vos de rascar, abans espanteu-la, la podríeu destruir, i amb ella destruiríeu tot un seguit de somnis laxos, somnis de valls mansoies, de miratges desèrtics amb palmeres i pous invisibles, somnis de qui sap l'or.
Num clique, a luz apaga, parece que a gente escuta mais. Um tic-tac, um pingo no banheiro, a gente escuta até o nariz.
La papallona missatgera o l'eca mirolla, cada posta de sol canvia el complicat dibuix asimètric de les seves ales. Segons que sembla, com que aquesta operació l'executa enterrant-se sota el fang, refregant-se contra les fulles dels pollancres i impregnant-se després de pol·lens variats, els dibuixos resultants no són altra cosa que una mena de missatges de les previsions meteorològiques de l'endemà. Els vells pagesos del país de Gales, a través dels anys, han après a desxifrar-ne els complicats jeroglífics i més d'una collita han salvat. Malgrat tot, hi ha força gent que això s'ho mira amb una certa incredulitat. Potser perquè darrerament, amb el grau de pol·lució que ha assolit la Terra i l'ús cada dia més generalitzat d'herbicides, els missatges de l'Aleca Mirolla ja no són de tant de fiar. Fins i tot és capaç de comunicar follies d'un nonsens exacerbat de l'estil de «El set, el cel pot enamorar-se de la passió de les tiges contra el vent». No cal dir que aquesta papallona és totalment inconscient dels seus poders alífers. Ella simplement juga a trencar la monotonia de la curta vida que li ha estat donada. En aquest punt del programa me'l van interrompre per donar la notícia, abans que cap altra emissora, de la mort de Luis Buñuel. Després, sincerament, em vaig negar a continuar. És més, vaig arrencar la resta de guió i me'l vaig menjar. Era el meu petit homenatge al personatge mort.
Bé, fins aquí una mostra dels animals fantàstics del Quim Soler. El mes que ve hi tornarem. Mentrestant, xalem i xaleu llegint. Bona nit o bona tarda.